Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, moltes, moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, aquesta segona part del Passeu sense trucar des de la cadena Pirenaica.
Avui tenim psicologia.
Ah, sí.
L'espai Ànima,
sí.
Amb la Laura de Llarès, d'aquí una estoneta.
Molt bé, molt bé. Abans, però, si més no, m'agradaria començar amb una bona notícia.
Doncs sí, que la protagonitza, perquè serà el mecenes.
Sí, sí, a l'Antoni Senyeres.
Antonio Banderas.
Exacte. Una bona notícia, caram, perquè donarà suport econòmicament a la investigació de Mariano Barbacid contra el càncer de pàncrees. I com diu, doncs, s'ha d'ajudar i ho farem, no?
Uh-huh.
Perquè és, bueno, pues, hi diu molt, no?, per part d'Antonio Banderas.
Sí, ho publicava a Instagram i ens comunicava, doncs, que la fundació que presideix, que és @fundacionlagrimasifavores, aportarà, doncs, el seu granet de sorra.
Exacte, exacte.
No parlem de quantitats, però sí, doncs, d'aquesta bona voluntat de recolzar aquesta investigació d'aquest geni que es diu Mariano Barbacid, eh?
Sí, i tot el seu equip, que està treballant, doncs, amb fe, amb paciència, amb constància, i, a més, doncs, es va acostant, a veure si es pot aconseguir, doncs, derrotar una de les malalties, en aquest cas, més mortals, que és el càncer de pàncrees, no?, que tanta i tanta gent, doncs, hi deixa la vida. Mira, me'n recordo un bel cap, el Luciano Pavarotti.
I la Rocío Jurado.
I la Rocío Jurado.
També, i molta gent. I gent que ho ha superat, també.
I gent que
com Rafael, per exemple,
Sí, també.
Parlant de gent coneguda,
Doncs molt bé per Antonio Banderas.
Doncs vinga,
i
més
jo
gent com ell.
Jo suposo que l'amic Mariano Barbacid estarà content de que,
home,
com a
sí.
mínim, ja que l'Estat, doncs, es veu que passa olímpicament d'aquestes coses, que això també és una pena, no?
Això no ho sé. No ho sabem.
Home, a veure, la veritat és que hi ha molt poc suport per part de les institucions.
A les investigacions.
A les investigacions. I mira, sort de gent com l'Antonio Banderas.
O sigui, o les maratons.
O les maratons,
sí,
exacte,
clar,
exacte, que ajuden amb escreix, doncs, a que bueno, els investigadors puguin seguir treballant i trobant
i
solucions per a aquestes malalties greus, no? En fi.
Anem amb les audiències, que un cop més, doncs, s'ha de parlar d'aquest concurs Passa a Palabra, perquè va ratllar gairebé els 3 milions de persones. Sí. És el minut d'or d'ahir, 2 minuts després de les 9 del vespre.
Sí, 2.952.000 persones. També tenim, doncs, que l'Hormiguero ahir tenia un personatge, diguem-ne, polèmic en el sentit de que, bueno, pues, no està massa d'acord, per no dir que no ho està gens, doncs, amb el Pedro Sánchez i com, en aquest cas, doncs, porta el tema ja no solament del partit, sinó també el tema de ser president del govern. Estic parlant d'Emiliano García Page. I la veritat és que l'audiència es va disparar, perquè la cosa se'n va anar a 2.025.000 espectadors, que déu-n'hi-do. La Revuelta va ser el segon programa més vist. Hi havia Juan Dávila i Toni
Groc. I Lucy Calis.
Exacte, que a casa seva els coneixen, a tots plegats. Bueno, 1 milió va quedar molt lluny, 1.336.000 espectadors. I en el lloc número 3...
Home,
doncs, sí, First
aquests
Dates,
també, First Dates, de Telecinco, 1.044.000.
No baixa d'un milió, i va sumant. I també tenien partit de futbol.
Sí, el Bruixes Atlètic de Madrid es va que feia molt de fred a Bèlgica.
Molt, però molt,
Doncs 399.000 persones era de pagament aquest partit d'aquesta lligueta de Champions.
Sí, que va acabar empatant el Atlètic de Madrid per 3 gols a 3. Uh-huh. És un partit distret, perquè primer va començar doncs, guanyant per de 0 a 2.
Mira, això fa la crònica perquè el va veure, no?
Sí, els Megas d'allà de Bèlgica, les Brujas de Bèlgica, doncs ni els van empatar. Després es va tornar a avançar l'Atlètic de Madrid amb un 2 a 3 i al final el Brujas va empatar a 3 i les espades en alto que diuen de cara al partit de tornada que en aquest cas serà dimecres vinent. Bé, més coses. Avui a la tele tenim una altra vegada Pla Seqüència.
Sí, ahir es parlava amb el Salvador Illa,
bueno,
el company
especial, no?
Jordi Basté, i avui parlarà amb l'Antonio Díaz, el Mago Pop,
correcte,
el rei Mides.
Això mateix, això mateix.
Se'n va a Badia del Vallès, perquè ell va néixer allà a Badia del Vallès,
sí.
I doncs faran petar la xerrada sense interrupcions i sense muntatges,
això
la
mateix.
Seqüència.
És el que diuen a les 22 hores 15 minuts a 2CAT. També...
Una pel·lícula.
Sí, destaquem aquesta pel·lícula, m'agrada molt, molt. És una pel·lícula que m'encanta, és de Quentin Tarantino. És Django Desencadenado, ho fan al canal Hits de Movistar Plus a les 10 del vespre. És una pel·lícula interpretada per Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson i, com diem sempre, un llarg etcètera, d'una pel·lícula realment sensacional.
Una mica crua, segons com,
Bueno, típiques de...
Línia...
Quentin Tarantino.
Exacte.
Quentin Tarantino. Bueno, doncs això, que hem destacat aquest parell de qüestions televisives, tot i que n'hi han moltes més, com per exemple que comença la Copa del Rei de bàsquet.
Exacte. Hi han diferents partits.
El Roig Arena.
Roig.
Sí, el Roig Arena.
A València.
La família Roig.
On tindrà lloc la final avui. Hi ha el València Bàsquet a les 6 amb el Joventut.
Exacte.
I també a les 9 del vespre, aquest era a les 6 de la tarda, a les 9 del vespre, Real Madrid Unicaja, que es pot veure per la televisió, seguir per ràdio, seguir per webs,
sí,
etcètera,
no? etcètera. Sí, mira, DAZN, Movistar, Orange, etcètera, no? Vull dir, tant un partit com l'altre, i demà, doncs, les altres semifinals, però ja en parlarem demà.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
De nou protagonista, la Laura de Llarès i la psicologia. Laura, benvinguda de nou.
Què tal, com estem? Bona tarda.
Com estem? Bona tarda. Sí, sí, bona tarda. I parlarem de pensió? De pensions? De pensió?
No, d'atenció.
Ah, d'atenció.
D'atenció.
Ah, evident, és de pensió. Anava a dir que té a veure, però com que hi ha...
De moment no en donem nosaltres.
Anem a parlar, doncs, de l'atenció, que això no té a veure amb l'edat, no? Perquè de vegades em falta l'atenció a mi també, I en tinc una i dues d'edats,
Doncs podria tenir a veure, i t'explicaré per què.
Vinga.
L'atenció és un procés psicològic, com en tenim tants altres, que relaciona molt amb les estructures de memòria i, per tant, amb l'aprenentatge. Uh-huh. Què passa? Que amb l'edat sabem que hi ha una pèrdua a nivell de les estructures de memòria, és a dir, hi ha una degeneració natural que pot estar accelerada quan hi ha certes patologies, com per exemple l'Alzheimer o la demència,
sí.
Però igualment sense aquestes patologies sí que és cert que tenim una degeneració, no? Igual que passa amb tot l'organisme en general, doncs també succeeix a nivell cerebral. I aleshores sí que podria ser que tingués a veure amb l'edat una mica. També atenció amb l'ús de les pantalles,
ai, sí,
perquè ja hi ha estudis que assenyalen que està doncs, directament relacionat, no?, amb l'atenció, però perquè ens puguem entendre tots una mica millor, jo us proposo d'explicar els tres grans tipus d'atenció que podem dur a terme perquè entengueu quina relació hi ha amb tot això que estem parlant.
Vinga. Mm?
En primer lloc, el primer tipus d'atenció que tenim és l'atenció selectiva. Què és? És la capacitat que jo tinc de concentrar-me en un sol estímul o en una tasca concreta. És a dir, que jo focalitzo la meva atenció sobre una cosa i alhora ignoro altres estímuls que hi ha presents en l'entorn i que no són rellevants. És a dir, que fa dos tasques aquesta atenció. D'una banda, focalitze i de l'altre ignore estímuls que no siguin rellevants. Anem a ficar un exemple. Imagineu que esteu intentant tenir una conversa amb algú en un restaurant on hi ha moltíssim soroll. Sí. El que fem és focalitzar-nos sobre la persona amb la que estem parlant. Mirem els llavis, aguditzem l'oïda, enfoquem molt cap a aquella persona, però alhora el que estem fent és ignorar el que passa en l'entorn. Probablement si ens preguntessin i de tant soroll que hi havia, quina música sonava? No sabríem dir-la, perquè realment no estàvem focalitzats allà, però estàvem intentant entendre la persona que teníem al davant, no? Doncs aquest tipus d'atenció és fonamental. Per què? Perquè hem de saber que el cervell humà, malgrat puguem entendre el contrari, doncs malauradament no és així, té una capacitat limitada per prestar atenció a dues coses alhora, no? I aleshores, com hi ha aquesta capacitat limitada, necessita passar un filtre. I aquest filtre es fa a través d'aquest procés d'atenció, que és l'atenció selectiva. Per què és important? Sobretot quan estic aprenent noves tasques. Imaginem-nos que estic aprenent a tocar el piano.
Sí.
Tasca complicada. Si estic aprenent a tocar el piano, he d'estar molt concentrada sobre el que estic fent. No puc estar aprenent a tocar el piano i parlant amb la Candela. Perquè no faré bé ni una cosa ni l'altra, no?
Exacte, sí, sí.
Perquè necessito estar aprenent. Un cop jo ja sé tocar el piano, i aquí està tota la gràcia de l'assumpte, un cop aquest procés ja el tinc interioritzat i sé tocar el piano, puc tocar el piano i cantar alhora. I no hi haurà cap tipus de problema. Però mentre estic aprenent, estic interioritzant una cosa nova, necessito que tota l'atenció es focalitzi sobre aquella cosa nova. Per tant, aquí ja podeu veure la relació que té l'atenció amb el procés d'aprenentatge.
Yeah.
Ens podem imaginar un nen petit que té moltes coses noves per aprendre, no? Lo important que serà aquesta capacitat de prestar atenció sobre un sol estímul, no diversos alhora.
No? Masses inputs allò, no? No en farem cap de bé, oi?
Exacte, exacte. També és molt important per la memòria, perquè la memòria també té una capacitat limitada. Un cop s'ha interioritzat i s'ha guardat a la memòria a llarg termini, ja ho tenim. Però perquè passi a llarg termini tot el que hem memoritzat, ha de passar un filtre. No es poden memoritzar tot un seguit. No som aquí com el Superman, no? Que pot memoritzar tot el que passa en aquell moment. Això no és possible. Per tant, per tal d'aprendre, no? Quan estic estudiant, necessito focalitzar-me sobre allò que estic llegint i sense tenir massa distraccions, per tal de que la meva memòria pugui estar enregistrant tot el que està succeint.
Però a vegades se te'n va sol al cap, eh?
Sí, és veritat. Fem el que s'anomena la mente de mono.
De mono?
Això ho diuen els que practiquen mindfulness, no? Quan la ment divague i va una mica, campa una mica lliurement, doncs anomenen la mente de mono, que és una cosa que, per cert, s'entrena. Després en parlarem.
Molt bé, vinga.
El segon tipus d'atenció que tenim és l'atenció dividida. És contrària a la que estava explicant ara, no? És quan atenem a diversos estímuls o tasques de forma simultània. Què fa el cervell? Doncs va alternant entre una tasca i l'altra. Per tant, què és important en aquest tipus d'atenció? Que només succeirà amb aquelles coses que tindrem ja apreses, que siguem ja professionals, processos automatitzats, no? Això explica, per exemple, perquè una persona que comença a aprendre a conduir, ostres, se li fa un món, perquè ha de pensar que si el canvi de marxa...
Les mans, els peus, no?
Sí. Què volia dir aquella senyal, mare meva, no?
Sí,
és molt difícil, tot hem passat per aquí.
I tant.
Però al cap d'uns anys, quan ja ho tenim interioritzat, o potser mesos, quan ja tenim interioritzat tota la mecànica, tot l'encadenament de tasques que hem de dur a terme per conduir un vehicle, som capaços de conduir i parlar amb una altra persona. Pel mòbil no, que està prohibit. Eh?
Exacte.
Però sí que això ens passa, no? Doncs això és el que seria l'atenció dividida. Un altre exemple, ara que parlàvem del tema de la conducció, moltes vegades nosaltres conduïm i anem escoltant música, no? Uh-huh. Estem fent dues coses alhora, estem utilitzant l'atenció dividida. Però què passa si entrem en un pàrquing que és molt fosc, que és molt estret, que és un lloc nou, no tenim la maniobra interioritzada? Molta gent el que fa per intuïció és baixar el volum de la música. Perquè justament el cervell el que necessita és l'atenció selectiva en aquell moment.
Sí, sí,
i aleshores
sí, sí,
no poden haver-hi, no poden competir dues coses a la vegada. I finalment, el tercer procés que duem a terme és l'atenció sostinguda. L'atenció sostinguda és igual que la selectiva, però prellongada en un període de temps. Per exemple, doncs, ser capaços d'estar pendents d'una classe de principi a final, sense fer el que dèiem abans, la mente de mono, no? Sense estar pensant com em vestiré demà, què dinaré, no?
Sí, doncs, sí, sí.
Això és l'atenció sostinguda. Amb aquestes atencions, què passa? Que sí que tenim tot un seguit de patologies que s'hi relacionen, no? Abans hem parlat de l'Alzheimer i la demència, però també podem mencionar el trastorn per dèficit d'atenció que pot donar-se amb hiperactivitat o sense. Això molta gent doncs potser ho desconeix, però la hiperactivitat no seria un criteri per tenir o no un dèficit d'atenció.
Ah.
Aquí què passa? Doncs aquí que hi ha dificultats per mantenir l'atenció en una tasca específica i, per tant, hi ha moltes distraccions, són nens que quan presenten, dic nens, però també hi ha adults, que quan presenten hiperactivitat necessiten molt de moviment. Això també doncs, impedeix una mica aquesta concentració, no? En els trastorns d'ansietat també trobaríem problemes amb l'atenció. Per què? Perquè les persones amb ansietat són persones que estan hipervigilants de tot el seu entorn.
Uh-huh.
I si jo estic vigilant tot el meu entorn, vol dir que no sóc capaç de discriminar entre aquells estímuls que m'aporten una cosa i aquells que són completament irrellevants.
Uh-huh.
Per tant, també trobem problemes en aquest sentit, no? I altres trastorns com l'esquizofrènia, on, per exemple, el problema podria aparèixer amb els deliris i les al·lucinacions. Són gent que estaria més focalitzada sobre una al·lucinació que sobre els estímuls que té en aquell moment a l'entorn. Com podem fer nosaltres per millorar la nostra atenció? Perquè tot això, la bona notícia, és que ho podem treballar. És a dir, l'atenció i la memòria són dos processos que es poden anar treballant i que poden, si més no, prevenir, no sé si del tot, però sí millorar bastant la capacitat. Pel que fa a l'atenció selectiva, al focalitzar-me sobre un objecte concret, el que podem fer és, d'entrada, limitar les distraccions. Hem de posar-nos les coses fàcils. Si volem estudiar 20 minuts, doncs el que hem de fer és parar els mòbils, allunyar-nos de les pantalles, aïllar-nos una mica del soroll, tot allò que pugui suposar una distracció. N'hem parlat abans del mindfulness. Torno a fer una mica de punt sobre això perquè tenen meditacions molt potents. Una d'elles és l'atenció plena, és a dir, que focalitzen l'atenció. El més normal és que ho facin sobre la respiració perquè és una entitat dinàmica, però podria ser qualsevol altra part del cos. I amb això que estic fent, estic entrenant la meva ment a filtrar tot allò que és irrellevant i únicament quedar-me amb una sensació corporal. Per tant, estic treballant l'atenció selectiva. Dividir les tasques complexes. Si una tasca és molt difícil, doncs la parteixo i vaig fent poc a poc. Això també ajuda molt. Pel que fa a l'atenció sostinguda, el que podem anar fent és augmentar gradualment els temps de concentració. Si 15 minuts els fem bé, doncs n'augmentarem 5 més i en farem 20. I anar pujant poquet a poquet. També realitzar exercici físic. Pel que us comentava abans, si tenim una mica d'hiperactivitat o si estem una mica més nerviosos del compte, ens serà molt més difícil sostenir l'atenció durant més temps. I pel que fa a l'atenció dividida, prestar atenció a diversos estímuls a la vegada, s'ha de practicar sempre amb activitats en les quals nosaltres ja les tinguem pràcticament automatitzades i que no siguin perilloses, sisplau. I aquí sí, podem doncs, anar fent, alternant tasques de forma ràpida. Els jocs d'estratègia van molt bé, els jocs de cartes, escacs, tot això va molt bé perquè he d'estar pendent de diversos moviments alhora.
Sí.
I aquí estic treballant l'atenció dividida. Llavors, ja veieu que hi ha bastantes estratègies. Què passa? Que treballant els processos atencionals, indirectament també estem treballant els processos de memòria. I això, què és el que afavoreix? Els processos d'aprenentatge.
Molt bé.
Per tant, val la pena que hi posem una miqueta de voluntat en tot aquest assumpte.
Escolta, Laura, i el que diuen que les dones podem fer dues i tres coses a la vegada... No, això... no riguis, no, que això és veritat.
Sí, però jo penso... No hi ha, o sigui, jo no hi he llegit cap estudi que digui que els homes no poden fer-ho.
Bueno, potser no volen fer-ho. No ho han posat en pràctica, potser.
Potser aquí hauríem de mirar la voluntat de cada persona.
No, però això és veritat.
Però a nivell d'atenció es poden fer diverses coses a l'hora. De fet, si un home està conduint i escoltant música, cosa que succeeix, no? Sovint, ja està demostrant que pot fer dues coses a l'hora.
Clar.
O si està mirant la tele i contestant un WhatsApp, també.
No, però jo sé d'un que no li parlis mentre està enviant un WhatsApp, que no et sent. Això és
clar,
veritat.
Perquè està més focalitzat en aquell moment en el missatge que està enviant, no? És veritat que hi ha activitats com, per exemple, llegir i escriure, que serien les dues grans activitats, que necessiten concentració plena. Perquè és veritat que a mi m'ha passat d'estar contestant un missatge i que algú em parli i escriure el que m'està dient. Això m'hi he trobat. Hi ha activitats, però, per exemple, llegir i escriure, que sempre jo us ho recomano molt, perquè... Perquè la ment, com ha de focalitzar tota l'atenció en allò que està llegint o en allò que està escrivint, al final, si jo tinc moltes preocupacions, com sol ser el cas, i que tots anem molt estressats, no? Que no tenim una vida
plana, no,
avorrida,
no gens ni mica.
La tenim amb molts estímuls,
sí.
Doncs llegir és una activitat que va superbé, perquè la ment només pot estar fent això. Llavors... Com ella automàticament només pot fer això i no està donant força en aquells pensaments i en aquelles preocupacions, què passa amb tots els nivells d'estrès que en baixen? Sabeu que l'estrès té molt a veure amb com vivim les coses.
Sí, sí. Sí, noia, sí.
Per tant, ara que deies això, doncs mira, no amb el WhatsApp, jo recomanaria més aviat escriure altres coses, però sí que és veritat que és una de les activitats que ens ajudaran molt.
I escriure no amb el teclat. Escriure a mà, no?
Es treballa molt millor.
Clar.
Tota la part
prefrontal
normal, quan escrivim a mà.
És normal.
Es treballa molt millor. Ara bé, escriure amb teclat, si algú que prefereix fer-ho, tampoc és un mal exercici.
Tampoc
és un mal exercici.
Però sí que diuen, perquè de vegades parlant ja fa un temps amb una persona que és grafòloga, el tema d'escriure, no? O sigui, és molt més directe, és molt més directe amb la teva ment que no pas amb el teclat, o més emocional, o no sé com, sí. Quin adjectiu posar-li ara, no?
Sí, sí, sí. De fet, s'activa molt més la part prefrontal del cervell quan escrivim a mà que quan escrivim amb el teclat.
Sí, sí, sí.
Veus? Ara bé, tampoc s'ha de criminalitzar
una de les
dues formes en detriment de l'altra.
No.
Vull dir, al final, quan escrivim, primer hem de pensar allò que volem transmetre, hem de posar-li una fórmula verbal. Quan pensem tot això, sovint venen imatges d'allò que estem escrivint, no? Pues estic descrivint un camp de roselles, doncs probablement n'estigui veient. És un exercici molt, molt complet. Quan llegim, passa una miqueta el mateix.
Sí, clar,
amb els llibres passa una miqueta el mateix.
Sí, sí.
Si ens estan descrivint una casa de fusta, molt probablement cadascun de nosaltres,
amb
la mateixa frase, veuríem una casa diferent, no?
Sí, sí.
I aquí està treballant la nostra ment. Però sobretot el que estem fent és focalitzar-nos en una cosa. Si us hi fixeu, és una miqueta la meditació que ens proposen a Mindfulness d'atenció plena.
Sí, sí.
Al final ens estan fent centrar-nos sobre la nostra respiració, perquè és algo, normalment et fan col·locar la mà sobre el ventre, no? Perquè tu tinguis una mica de guia, perquè aquell ventre es va movent amunt i avall i tu tens una mica de guia. És molt més fàcil això que concentrar-se sobre una cama.
Sens
perquè
dubte.
Per notar sensacions en una cama s'ha de ser molt profund.
Sens dubte. Ah, no sé que tinguis un tic, no?
Clar, evidentment. Però sí que és veritat que les dues fórmules, si us hi fixeu, porten la ment cap a un camí clar, sí, on no hi ha tot aquest fotimer d'idees de la rentadora que he de ficar, el sopar que he de preparar, els nens que he de portar a l'escola demà, ai, que demà tinc una analítica, no?
Sí, és veritat.
Tot aquest seguit de coses que ens posen nerviosos i que si a més les pensem cap allà a les 8, 9 del vespre, van fenomenal per no dormir, no?
Ah, també, també. S'hauria d'aconseguir tenir una ment com a neutra, no?, quan et poses al llit, per adormir-te, cap... A mi el que em posa una mica neguitosa és, per exemple, escoltar... perquè tinc un rellotge, no és digital, evidentment, i que fa el tic-tac, tic-tac, aquell cloc-cloc.
Això també és...
He de tancar la porta.
Poden passar dues coses. Hi ha gent que aquest rellotge el deixa de sentir per un procés d'habituació.
També.
Hi ha persones que, al contrari, com seria el teu cas pel que m'estàs dient,
sí,
es sensibilitzen, no? I encara el senten més.
Sí, tant, i tant, i a la nit encara més.
Sí. I això passa en moltes coses. Hi ha persones que viuen amb obres al costat i al final ni les senten, sí, o els campanars dels pobles.
Ah, també,
els pobles,
també.
Els campanars,
sí, sí, sí,
toquen totes les hores. I hi ha persones que s'hi habituen i n'hi ha d'altres
que, no,
que en lloc d'habituar-se el que fan és sensibilitzar-se i encara sentir-ho amb més intensitat,
sí,
no?
Sí, ben cert el que dius,
Laura. Aquests són els processos de percepció que també tenen coses guapes al darrere.
Veritat que sí. Moltes gràcies i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui els REM seran els protagonistes musicals amb aquesta tan coneguda Losing My Religion.
Sí, una cançó de l'any 91, 19 de febrer, justament... aquest dia sortia aquesta cançó, un dels grans èxits de REM. Es desenvolupava a partir d'un riff de mandolina, no sé si la del Capitán Corelli, però vaja, és una cançó, lletra escrita per Michael Stipe, que és un dels líders, i es tracta, bueno, la cançó tracta
del
sobre...
desamor.
Del desamor. No correspondido.
Això mateix. El 20 es va convertir en el primer vídeo de REM que va arribar als 1 milió de visites a YouTube. Així que us deixem amb aquesta peça dels REM. Losing My Religion. Fins demà.
Adéu. I
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. I thought